L'anàlisi i la reflexió és el leitmotiv d'aquest Feinejant en Filosofia que signa cada 15 dies el Pere Martí. Bon dia, ben tornat.
Bon dia.
Avui reculls una frase, una afirmació dita aquí al Feinejant i l'explores, perquè et va saber greu no poder aprofundir-hi.
Sí, avui potser tractarem un tema una mica boomer, perquè... Parlar de la televisió ja queda una mica antiquat a l'època de les xarxes. I al final, si tenim temps d'arribar-hi, ja ens citarem per parlar de les xarxes més endavant.
Sí, perquè les noves generacions no consumeixen televisió.
No, el que
consumeixen pantalles.
Exacte, però pantalles. I per tant, el que avui podem dir sobre les primeres pantalles que apareixen... és aplicable pràcticament al 100% o al 150% amb les pantalles actuals. Però bé...
Per tant, el que abordes és la imatge, més enllà del marc.
La comunicació a través de la imatge, exacte. Com dèiem, fa uns dies hem parlat de Neil Postman i la seva obra Divertir-nos fins a morir, que, segon terç del segle passat, ja posava de manifest aquesta característica de la nostra societat que va decantant-se cada cop més cap a la societat de l'espectacle i del simulacre. També en aquesta època apareix un llibre molt conegut de Guy Debord que es diu exactament així, La societat de l'espectacle. És el llibre que s'acostuma a citar com a referència, però en canvi el de Neil Postman crec que és molt més fructífer intel·lectualment. I per això avui ens hi deturarem, perquè és una acusació molt greu la que fa. La televisió ha contribuït a la degradació de la nostra vida social. És una acusació greu.
D'entrada, sí.
I, a més, en el llibre ho explica, fonamenta aquest judici negatiu. I ho fa no per el tipus de continguts, avui sabem que el percentatge més alt de continguts és el que anomenem la teleporqueria, no? No està aquí, segons ell, el problema, tot i que això és un problema.
I és el primer que diries, eh?
És un problema, evidentment,
sí.
Però no és aquest, perquè el problema no està en el contingut, sinó en la pròpia naturalesa del mitjà. I aquí, és clar, això... diguem-ne, no és tan fàcil de resoldre.
Per tant, dius que el canal condiciona el missatge.
El canal condiciona el missatge i la recepció del missatge. Però bé, anem per parts.
Sí.
Per poder arribar a on volem arribar i no deixar res pel camí. Però el primer que cal dir és que Neil Postman és un nostàlgic de la cultura literària. Això ho diu clarament. Diu, el segle passat, es refereix al XIX... la gent estava formada des del punt de vista literari i això, evidentment, requeriria concentració i atenció. De tal manera que els auditoris podien assistir a conferències d'hores de duració, fins i tot en ateneus obrers, on se suposa que aquesta cultura no estava tan estesa, però en els ateneus obrers, ell diu, sens dubte, se seguia perfectament el fil argumental durant hores i el públic, a més, ho seguia amb atenció i amb entusiasme. I els debats parlamentaris podien durar hores i fins i tot dies. Tot això avui és impensable. I per què? Doncs perquè s'està imposant el mitjà televisiu. I el mitjà televisiu, com el seu nom indica, televisió, no es basa en la paraula, sinó en la imatge. Si bé és cert que quasi bé sempre les imatges van recolzades en paraules, al final el llenguatge propi i específic de la televisió és la imatge. Hi ha un famós adagi que diu que una imatge val més que 1.000 paraules. Però clar, dependrà de quina imatge i de quines paraules. Per començar, quan ens preparem a rebre imatges, la nostra disposició actitudinal... i fins i tot cerebral, no és la mateixa, és molt diferent que quan ens disposem a rebre un discurs conceptual. La imatge es capta de forma molt més immediata, no requereix ni de lluny la concentració ni l'atenció que requereix la captació intel·lectual. Fixa't que quan ens disposem a rebre imatges, més aviat adoptem una actitud passiva, més que no activa. Ara entres al cinema i et prepares a veure la pel·lícula, i te repapes allà a la butaca, la mar de còmode...
Potser poses unes crispetes, a més a més.
Crispetes, acluques una mica els ulls, com si anessis a fer la becaina, i que m'envien imatges a doll. La contemplació d'una pel·lícula no requereix que estem permanentment en tensió per desxifrar els significats. Estarem en tensió emocional, però no per desxifrar significats. Estem en una situació de confort, per tant, de guàrdia baixa, i per això els missatges que ens arriben a través de la visual entren molt més fàcilment, sense oposició, i som més perillosos, i més encara si tenim en compte que molts cops no en som conscients d'aquests missatges que ens arriben. Tenint en compte això, que aquesta actitud de passivitat quan ens enfrontem al mitjà televisiu, jo, quan era professor... Bueno, quan exercia de professor, perquè això no es deixa mai de fer.
Sempre vam tu, no?
Sí. Amb els meus alumnes els proposava un repte. Partint del famós mite de la caverna, que hi ha aquests esclaus allà mirant unes ombres en una paret, encadenats, etc. Els deia, a veure si identifiqueu una imatge, una situació actual, contemporània, que, equiparable, no?, amb aquesta. I nosaltres que ben pocs... em van fer propostes, diguem-ne, adequades. Però n'hi havia una molt senzilla. La família reunida al vespre, després de sopar, en la penombra, allà al sofà, mig allò, arrepapats, mirant unes imatges que es projecten allà constantment en moviment i que és com si estessin encadenats al sofà.
Saps per què no te la van fer? Perquè això ja no passa.
Bueno, quan
els adolescents fugen, quan ja no jo, està quan, tota la família davant la caixa.
Quan tonta. Jo feia de professor, encara...
Justet,
encara,
eh?
Sí. Evidentment, si ara fes la pregunta, hauria d'actualitzar-ho, perquè, com dius, els nois i noies joves ja no els trobarem davant de la televisió enganxats amb aquelles imatges fluctuants, però sí, enganxats davant d'imatges fluctuants constantment canviants, el que passa que amb una pantalla més petita i potser no
i
en grup, sinó sols.
Sí, sí.
En parlarem de les xarxes, eh? Més endavant.
Vinga, tinc ganes.
A veure si avui tenim temps, però si no, em comprometo a fer-ho en un altre programa, malgrat que jo no sigui gaire consumidor de xarxes, però en parlarem. Bé, per tant, passivitat, primera... diguem-ne, conseqüència d'un tipus de comunicació, i això no té res a veure amb els continguts. A la passivitat intel·lectual que indueix inevitablement aquest mitjà, o que ens hem de forçar molt per evitar, és possible, però ens hem de forçar molt, i hem d'afegir un segon element de distorsió que el mitjà televisiu incorpora i que també és impossible o pràcticament impossible de superar o d'eliminar, que és la confusió pràcticament indistingible entre aparença i realitat. Ja ho va dir aquell trempat polític andalús de l'època de González: si no surt a la tele, no existeix. Les imatges forneixen a la informació d'un grau de realisme molt superior a el que pugui ser la crònica oral o escrita. En la mesura que aquestes imatges van guanyant en qualitat, en definició, en realisme, cada vegada sembla que representin més la realitat, fins que arribem a pensar que són reals o vertaderes.
Tot i que ara això ho posem en qüestió.
Ara sí.
Ara sí.
Comencem. Quan, de fet, aquestes imatges són sempre, inevitablement, aparença. Més o menys ben guarnida, però són aparença, és a dir, mentida. És un fet que la informació a través d'imatges la fa molt més impactant, que s'extengui molt més ràpidament, té molta més força. Però cal repetir-ho. Cal repetir-ho les vegades que faci falta. Les imatges són sempre representacions. I ja hem dit alguna altra vegada que representar vol dir estar en lloc d'una altra cosa. I si estàs en lloc d'una altra cosa és que no ets aquesta altra cosa. Si la imatge representa la realitat és que no és la realitat. Les imatges són construccions fictícies. Si presenciem un assassinat pel Telenotícies, d'aquests de sang i fetge, cap espectador mai sortirà esquitxat de sang. Malgrat el seu realisme i efectisme, no és real. Però quan ens acostumem constantment a aquesta aparença de realitat, com si fos una autèntica realitat, com si fos veritat, ens estem encaminant cap a un món de virtualitat, és a dir, de simulacre, que és el que dèiem al començament. El senyor Postman tenia raó. La degradació cap a la societat del simulacre té molt a veure amb la naturalesa del mitjà amb el qual ens comuniquem de la manera més habitual i general.
És fruit de dinar i sopar, tota mena de desgràcies.
I avui
no?
dia, no només dinar i sopar, sinó, com dèiem, de les xarxes, constantment consumir-ho. I dos exemples, dos casos que ens permeten veure com és de perniciós aquesta confusió. Com abans deies, comencem a perdre confiança en aquesta veritat. Per què? Perquè avui dia és molt fàcil manipular imatges. Com que no, són fictícies, com que són creades, les podem manipular. I a més, amb la IA, això avui dia ja és...
Agafa unes dimensions.
D'una facilitat extraordinària. I podem fer bromes molt divertides o malvestats, molt perverses, amb aquestes manipulacions. I per què ho podem fer? Perquè estem ancorats encara amb aquesta veracitat, tot i que comencem a adoptar-ne. Veiem les imatges i d'entrada allò és veritat. Quan finalment comencem no a adoptar, sinó que haguem perdut tota la confiança en la imatge, el caos social pot ser important, eh? No sabem quines seran les conseqüències, perquè estem molt acostumats a, com deia el senyor Guerra, si surt a la tele, existeix. És a dir, és veritat. L'altre exemple seria el de la pornografia. Darrerament hi ha hagut moltes queixes i denúncies de que els nostres conciutadans més joves estan sent condicionats per aquest tipus d'imatges. Per què? Perquè allò que veuen entenen que és real quan és una pura creació fictícia i si donen per sentar que allò és el que funciona realment, doncs ells actuaran igual quan es relacionin sexualment amb els seus companys i companyes i, per tant, reprodueixen actituds sexistes, violentes, perquè allò és la realitat. La tele no és real, però...
Ho recordes, per si de cas.
Sí, perquè és que se'ns fa molt difícil, perquè veiem la imatge i no, esclar, això és veritat. Això ho tenim molt assumit.
Sí, sí, hi ha la frase aquella típica, no? O sigui... Ha sortit a la tele, ho han dit a la tele, ho he vist a la tele.
Ho he vist a la tele.
I això ja va a missa.
Ho he vist a la tele. Un altre element que el mitjà televisiu fomenta i que també ho fa de manera quasi bé inevitable és la fragmentació. La comunicació amb imatges segueix lleis pròpies, lleis que són universals. És a dir, a l'ull es cansa molt ràpidament si una imatge es manté fixa una certa estona i, per tant, els que usen aquest mitjà saben que han d'anar canviant les imatges perquè, si no, l'espectador es retreu. Fins i tot aquí ara, darrerament, sabem que s'afegeixen estímuls neuroquímics. Quan estem expectants de que hi hagi una nova imatge i finalment aquesta expectativa es realitza, hi ha una petita descàrrega de dopamina que ens fa sentir satisfets, etc. I això, evidentment, on funciona de manera molt, molt efectiva és en les xarxes. Però, repeteixo, en parlarem. El ritme de les produccions televisives, de les produccions audiovisuals en general, sempre és un ritme àgil. Canvis constants, de perspectiva, enfocament, de protagonista. I això ens aboca inevitablement a la fragmentació, que és un fenomen que acaba afectant els continguts, uniformitzant-los i banalitzant-los. Anem a un programa molt seriós, el Telenotícies, que en algun altre dia vam comentar que ara comença a introduir elements també d'entretenció. Però això avui deixem-ho. Hi apareix un senyor amb trajo que molt seriament ens explica què
passa
al món.
Ara sense corbates. Si t'hi has fixat, entre les corbates.
Per això no he posat corbata, amb trajo. Però molt seriós.
Sí.
I ens explica el que passa al món, que normalment són desgràcies. Un terratrèmol amb tants morts, una sequera que ha produït tants nens infraalimentats... s'acaba internacional i comença local. I el mateix senyor, seriós i entrajo, ens explica que hi ha una granja d'estruços i que a tal lloc han fet la fira de la ratafia. I després esports, i apareix un altre senyor, també molt seriós i entrajo, que ens diu que el jugador X de l'equip tal ara s'ha pintat els cabells de groc. I això és fonamental. O bé que el Barça portarà una samarreta d'un cantant que no coneix, però almenys jo conec, ni havia sentit a parlar-ne mai. Al final tot es converteix en un aiguabarreig, l'actualitat, de prioritat indistingible. I sembla mereixer la mateixa atenció per part nostra tot allò que s'hi planteja, el qual fa que sigui cada cop més difícil discernir el que és important, transcendent, el que val la pena que ens hi fixem. Fragmentarisme i banalització. Pel mitjà, no pel tipus de continguts, perquè estem parlant de programes seriosos. Ara ja deixem estar la teleporqueria. Fa poc un director de cinema l'entrevistaven per elogiar que la seva pel·lícula tenia un missatge molt... Però ell deia, bueno, al final la pel·lícula el que vol és distreure l'espectador. Això és el primer. Divertir i després ja en parlarem.
Si fa pensar una mica algú, de més a més, no?
Tot plegat fa que ens anem habituant que això de concentrar l'atenció en més d'uns pocs minuts cada cop sigui més difícil. I seguir un fil de raonament abstracte, també. I això té conseqüències. Per exemple, l'ensenyament. Les classes magistrals han estat proscrites, perquè, esclar, més de 10 minuts no es pot seguir un fil discursiu. I s'ha fomentat de manera immoderada les pantalles, perquè amb l'argument que els alumnes són de la cultura visual. Bueno, i totes aquestes generacions se'ls ha privat d'unes capacitats que no estic segur que hagin estat substituïdes amb èxit per les altres que hagin adquirit. I no hem parlat de la publicitat, que, a més, s'afegeix en aquesta equació, perquè després d'aquestes terratrèmols o d'aquestes sequeres amb nens famèlics, surt una agència de viatges o un cotxe o una gent fantàstica que viatja per llocs paradisíacs, o un detergent o un producte per aprimar-se 10 quilos. Tot això és indigerible. I ens va atrofiant la nostra sensibilitat... Però és que no és real, però, esclar, per nosaltres...
I l'esperit crític, no?
I l'esperit crític.
Que tenim sota mínims.
Passivitat, simulacre, fragmentarisme, uniformització, degradació i banalització dels continguts, impossibilitat de concentració continuada i, finalment, sotmetiment inevitable a l'imperatiu de l'entreteniment, perquè un programa de televisió ha d'entretenir, això els directius ho diuen molt clar, i ara ja, no això, sinó ha de tenir una audiència més gran possible. Fins i tot els de les televisions públiques. L'audiència és l'únic criteri a l'hora d'avaluar els continguts televisius. Què hem de fer, doncs? Apagar la tele, tirar-la per la finestra? Bueno, és una opció. Es pot viure sense televisió, igual que es pot viure sense mòbil, però hi ha alternatives. Lluitar contra la naturalesa del mitjà és difícil, però segurament és possible. El primer que cal fer és conèixer la naturalesa d'aquest mitjà, que és el que avui, modestament, estem fent aquí per poder actuar en conseqüència.
Prendre consciència, no?,
sí.
D'alguna manera.
Hi ha una anècdota, quan començava la televisió en aquest país, que només hi havia la 1 i la 2, que quan es començava a criticar la manipulació i l'alienació televisiva, alguns deien, per escapolir-se de la crítica, no, jo només miro els documentals de la 2.
Bé. Això ha funcionat durant anys, ara ja no cola.
No sé si encara en fan, de documentals a la 2, no miro prou la tele i ni més les estatals per saber-ho. Però, mira, per accident, amb les teles actuals tens moltes plataformes accessibles, he descobert que a través, per exemple, de YouTube pots accedir a informació i documentals de tot. De la meva especialitat, tots els autors de la història, coneguts, desconeguts, d'història, de l'art, de política, de numisme... Una cosa realment impensable. La qualitat i la fiabilitat, aquí és la nostra feina, fer aquesta tasca de discriminació. Però, per un moment, he descobert una possibilitat constructiva del mitjà audiovisual. I he pensat, home, el mitjà audiovisual té unes potencialitats extraordinàries. Busquem-les. Segurament hi ha hagut moltes iniciatives en aquest sentit, però l'èxit ha estat segurament molt, molt poc reeixit.
O queden diluïdes o en queden tota diluïdes. L'oferta d'entreteniment.
Aquí entrem en un altre terreny, que és el de l'educació. Si eduquem el públic receptor només per un tipus determinat de producte audiovisual, aquesta part constructiva, positiva, continuarà estant oculta sota tones d'irrellevància i alienació. El públic vol entreteniment. Home, sí, però potser vol entreteniment. Per què? Per naturalesa? Per una cosa absoluta? O és que l'hem educat per això? De ben petits, els futurs ciutadans estan passant el dia, ara sí, parlem de les xarxes, al TikTok, amb vídeos que si fem de més d'un minut o... Bueno, dos minuts...
On és una vas, cosa... un minut?
Mare de Déu! Vídeos estúpids, absurds, irrellevants... Pot tenir alguna cosa a veure, això, amb la seva educació com a receptors? No, no vull parlar de consumidors. Receptors de missatges audiovisuals.
Segur.
Tots tenim dret a que ens entretinguin. Jo també a vegades m'agrada seure al sofà i escarxofar-me i... Vinga, engego la tele i que m'entretinguin. I pot ser higiènic. El problema és que quan fas la televisió, allò que suposadament t'ha d'entretenir, més aviat et fa venir ganes de tancar-lo un altre cop. Per la seva guions, amb més mínima creativitat, gracietes que fan... Jo tinc un dret a entretenir-me i també reclamo que me'n puguin entretenir amb entreteniment de qualitat, que també existeix, i no això que m'embota la sensibilitat i que el que ens parlàvem de la televisió porqueria. Però també tinc dret a l'altre. També tinc dret a seure al sofà i dir, no, vull que algú em faci pensar, que em trasbalsi, que em faci sentir que això que estic, aquest acte comunicatiu, m'està portant alguna cosa. Tinc dret a això, que em sorprengui. I aquest dret no se'm respecta, ni a mi ni a la majoria de la població. A la majoria de la població, la qual ni se li dona el dret de reclamar-lo perquè ni sap que el té. Perquè com que l'han ensinistrat exclusivament en l'altre i li diuen constantment, no, això és només per entretenir... Doncs, clar, és com els drets lingüístics, que sembla que no existeixin. Doncs aquí estem igual. Jo tinc dret a una comunicació audiovisual que em serveixi per tenir alguna cosa més abans de la comunicació. No simplement per quedar-me allà escarxofat el mateix que estava abans d'enxufar l'aparell.
Avui reivindiquem aquests drets que tenim com a espectadors.
Reivindiquem els drets i fixa que ja no estic dient tirem la televisió per la finestra necessàriament, tot i que potser no. En algun moment...
Vols que siguem beligerants i que reivindiquem el nostre dret.
La potencialitat de la comunicació.
Mil gràcies, Pere Martí. Bona setmana.
Fins la pròxima.